12 i 11 minuts, tercera hora de programa, és dilluns, com sempre, toca fer tertúlia esportiva a aquesta hora i ho fem avui amb Jesús Galindo, el cap de secció de futbol del Mundo Deportivo. Molt bon dia, Jesús.
Bon dia.
I amb Josep Maria Félez, president de la Penya Brona de Sant Cugat. Molt bon dia, Josep Maria.
Bon dia,
també ens acompanya, com sempre, i ho fa habitualment, darrerament, Sergio Morales. Bon dia.
Hola, com estem?
Avui en baixes, ja ho veieu, no tenim el Mar Lorenzo, tot i que l'he convençut per entrar per telèfon uns instants, que ens posi el dia del futbol femení. L'hem tingut mal el cap de setmana al Marc, el nostre expert en futbol femení, és per això que avui ha preferit quedar-se al llit fent repòs. Tampoc tenim el Mique, Sergio, que no, darrerament no ens visita, i això que el Manchester guanya, perquè ho va fer per 2-1, recordem-ho, en el clàssic de la Lliga Anglesa contra l'Arsenal. I tampoc tenim el Sergi Sánchez, president de la penya Bilbao Ondokoak, que avui podria haver vingut. Podríem estar parlant de la primera victòria de l'Athletic Club en partits, no sé quants, ara ho repassarem. Però vaja, hi he parlat fa 2 minuts escassos, m'ha dit que avui no podia venir, que la setmana passada tampoc va poder. No patiu, que el tindrem aquí ben aviat, si ens creiem la paraula del Sergi, que ho fem des del programa. Jesús, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a aquesta hora, gràcies cada dilluns, però és que a més avui estàs gaudint de les teves últimes hores ja de vacances, eh?
Poquetes.
Aquells 10-15 dies que ens vas dir que...
3 turetes i ja està. I
aquesta tarda torna a posar-s'hi.
Cap a treballar, sí, sí.
Repassem, com sempre, per començar el resultat, Sergio, que ens deixa aquesta jornada de la primera divisió, jornada número 10.
Sí, avui un dia, ho comentàvem al principi, però un dia feliç pels tertulians d'aquest programa, que normalment seguim Barça, Madrid, Espanyol... Bé, hem tingut els resultats. El Màlaga-Rayo va guanyar el Rayo 1-2, Barça-Celta 3-1 a favor del Barça, Real Madrid-Saragossa 4-0 al Bernabéu, València-Atlético de Madrid 2-0, primera derrota de l'Atlético en aquesta temporada, Real Societat Espanyol, primera victòria dels Pericos 0-1, Depor-Mallorca 1-0 a favor del Depor, Osasuna-Valladolid 0-1, Granada-Atlètic 1-2 a favor de l'Atlètic de Bilbao, Sevilla-Levante 0-0 i falta per jugar avui el Getafe-Betis.
Destaquem la derrota de l'Atlètic de Madrid, no? Ja tocava. Pels culers?
Per l'Atlètic no.
He dit primera victòria de l'Espanyol, disculpeu, la segona.
Ah, doncs perdoneu. Sí. Segona victòria de l'Espanyol, això sí, aconseguida Noeta.
I un empat, sí.
Dèiem, l'Atlètic de Madrid ha punxat, que era un rival que juntament amb el Barça encara no sabia el que era la derrota en aquesta lliga, i ho ha fet en un camp, això sí, complicat.
Exacte.
Com és Mestalla, no, Jesús?
També s'ha de veure on t'ha perdut. Podria perdut a Mestalla, que no és fàcil jugar allà, i després, bueno, tenim en compte que em sembla que encara porta 5 punts d'avantatge al seu etern rival, al Real Madrid. O sigui que la seva posició segueix sent privilegiada. Millor pel Barça, l'ha perdut, són 3 punts d'avantatge que li treu, però continua sent un equip a tindre molt en compte, tal com està jugant i tot.
Em diu el nostre tècnic, el Raúl Orgalis, que també tenim el telèfon, s'afegeix com a tertulià avui excepcional John Sindreu, que és el director i conductor del programa Ja ens podem morir a Ràdio Rubí, excompany d'aquesta casa. John, molt bon dia.
Bon dia, com anem?
Sabíem que tu sempre tens ganes
de
dir la teva, també en el món de l'esport. Què destaques d'aquesta jornada? Per cert, comento, jornada insòlita, ara que fèiem el repàs amb el Sergio, no ha marcat ni Messi, ni Cristiano Ronaldo, ni Falcao, i això l'última vegada que passava era a finals d'octubre del 2011. Ara parlarem també de quan feia que l'Espanyol no guanyava fora de casa.
Sí, realment és una mica sorprenent, no?, perquè són els tres referents ara mateix de la Lliga Espanyola, tot i que també, com a seguidor de l'Atlètic, m'agradaria afegir-hi a Duritz, que... És cert que el vaixell s'enfonsa, però aquest jugador, que recordem, Bielsa, doncs no va voler, diu que no havia demanat, és una mica el que segueix salvant l'equip, no?
Recordem-ho, 2 gols aquesta jornada de Duritz, els 2 gols que acaben donant els 3 punts a l'Atlètic al camp del Granada. Va seguir, per tant, aquest partit, tu, John?
Sí, una mica per sobre, perquè la veritat és que hi ha molta feina, no? Però sí, home, és trist, no?, una mica el que està passant amb l'Atlètic de Bilbao. No se sap molt bé si és llit, és a dir, si els jugadors li estan fent el llit.
Aquí els nostres tertulians la setmana passada ens deien que creiem que sí, sobretot el Josep Maria Félez així ho creu, eh?
Bé, sí, en tot cas és cert que és un entrenador que tensiona molt els jugadors, no? Llavors, això no sé si algun cop ho explicaven, doncs, molts exjugadors, que realment això del llit potser no és tant una reunió, no?, en què ens anem a carregar l'entrenador, és més aviat un estat d'ànim. I esclar, amb el show que va muntar a principi de temporada, doncs tampoc em sorprèn, francament.
Victòria de l'Atlètic, ja tocava. L'Espanyol no guanyava fora de casa des del 17 de desembre del 2011, quan ho havia fet al camp de l'Sporting, equip que ara és a la segona divisió. No sé si algú de vosaltres va poder veure el partit, va seguir el partit de l'Espanyol aquí.
No, sí, només he seguit el reportatge i precisament és els partits que l'Espanyol tenia que anar a guanyar i així ens ho va demostrar, perquè al minut que estàvem amb 0-0 van anar 7 o 8 homes a l'atac amb aquella sortida, aquell corna, no? Jo penso que és la seva lliga aquesta, és on té que apretar precisament l'Espanyol.
A la primera meitat va tenir els primers 20 minuts, això sí, la Reial contra les cordes, l'Espanyol, sort de la gran actuació del porter Cristian Álvarez, que de fet ha estat convocat amb la selecció argentina, per tant, si algú se sorprenia, Jesús, per aquesta convocatòria, al partit de Noeta d'aquest cap de setmana...
Sorprèn, perquè la veritat, convocar per una selecció argentina el porter d'un equip que està a la cua de la Lliga Espanyola... És una mica sorprenent. A veure, si hagués un jugador habitual a la selecció i cada cop i volta, encara que l'equip estigui malament, el mantenen, s'entén, però així d'entrada nou, és una mica sorprenent.
Home, i a més amb 15 gols en contra.
Amb 15 gols en contra, vull dir que no és que estigui fent...
I amb la sensació que el suplent és millor, almenys.
Sí, exacte, sí.
Això és el que tenim alguns.
Sí, no, estic d'acord.
Escolteu, parlem del partit del Barça, 3-1 contra el Celta. Recordem, el Barça s'avançava, el Celta empatava els pocs minuts i finalment dos gols doncs, van acabar donant la tranquil·litat. El tercer, per cert, Joan, això t'agradarà remarcar-ho, amb un fora de joc claríssim, de Jordi Alba.
Sí, és d'aquells sorprenents.
El Mini Andújar aquí, sí. Què hagués dit?
Mini Andújar, clar, aquí s'hagués indignat, però a posteriori. És a dir, primer hagués dit que l'àrbitre doncs, tenia raó, que és el que fa sempre, i després quan es veu que doncs, això, no? Jordi Alba estava segurament comprant un Frankfurt allà, doncs, allà directament a la grada, doncs segurament s'hagués retractat i hagués dit que el que sempre havia dit era que era fora de joc. En tot cas, la jugada era preciosa,
sí,
però
com
jo tinc la sensació que Jordi Alba, que és segurament el millor definidor no davanter centre que té el Barça, en aquella pausa que fa abans de fer el gol, jo crec que està pensant que la jugada està anul·lada. Almenys és la sensació que tinc, no?
Vols dir que intentes el dribbling, el porter, pensant...
Sí, fa aquell moment de pausa, no? Abans de ficar-la dins, que jo crec que, com a mínim, té aquell dubte, no? De que, escolta'm, això era un fora de joc, molt clar. Però la jugada és bonica. De fet, el partit en si... A mi, jo, la veritat és que no sóc gaire defensor, de Tito Vilanova i de com està jugant el Barça, però... A mi el partit em va convèncer. Vull dir, si traiem el fet de posar tres defenses que no són defenses i que, per tant, van a buscar la bola i el jugador que la té, cosa que, en fi, no seria el més indicat, el partit, doncs, va estar bé.
És que el millor d'aquest Barça, per això, encara que no és partidari del Tito Vilanova, és precisament la capacitat de reacció del Tito Vilanova.
Sí.
El Tito Vilanova és un entrenador que està demostrant que sap rectificar durant els partits, cosa que fan molts pocs entrenadors, que va canviant la tàctica quan fa falta, quan veu que la cosa va malament, prova coses noves... I jo crec que això és molt positiu.
Això és indubtable, eh? És a dir, això és cert. Seria una mica l'anti-Riker. Almenys,
exacte.
És a dir, amb la meva percepció, eh? Jo tinc la sensació que el millor Riker era molt bon plantejador de temporades i tenia molt clar, diguem-ne, l'estratègia de l'equip, però a l'hora de dissenyar el partit en si no sortia, mira, s'anava a llegir o a escoltar música reggae i ella quedava el partit, no? I en canvi, doncs, Vilanova seria el contrari. A mi personalment no m'agrada com planteja els partits, gens, però en canvi és veritat que després sempre sap tocar la tecla. Això.
A mi m'agrada precisament perquè, diguéssim, sap rectificar, i a part de rectificar no li fa vergonya rectificar. Un dels problemes dels entrenadors a vegades és el tema rectificar temps. Durant el partit del dissabte va rectificar 3 vegades el partit, perfectament, sense cap problema, i es va guanyar. Era un partit una miqueta... sobre el paper es veia senzill, no ho va ser-ho tant, es veia senzill, i respecte una vegada més, una setmana més, deixem de dir l'assumpte arbitral, un 0, perquè jo estic a la banda contrària on te fan el gol, i des de la meva posició, que és a tribuna, tocant a la frontal de l'àrea de l'altre partit, de l'altre camp, vaig veure un ossai claríssim. I va dir, estem en aquesta situació, estem fatal. I va ensenyar una targeta al Marc Bartra que no se la mereixia, només era falta i obstrucció, res més. Era el moment que s'havia de treure una targeta, perquè feia hores que no traia cap targeta en el partit aquell.
Jo no he tingut ocasió de veure els resums de la jornada en general, però estic convençut que l'arbitratge aquest va ser dolent i com aquest en devien haver-hi 4 o 5 que dius que no van, sí. Perquè l'arbitratge espanyol està pèssim i ho està demostrant jornada a jornada amb decisions, amb les expulsions als entrenadors. Van expulsar el Pellegrino també, sí. Que es veu que de forma bastant absurda que el mateix Simeone estava dient al quart àrbitre que ens estava equivocant.
Caram.
Vull dir, clar.
El partit aquest em va semblar una mala... una mala cosa l'entrada del Soldado amb el Falcao, va semblar bastant denigrant. Està fet amb expressament i amb alevosia, anem a dir així, eh? Per mi està fet expressament, es veu tranquil·lament, vull dir que allò que tens avui el trepitges perquè com si no ho veiessis, està bé, molt mal fet està per mi.
Escolteu, aquesta setmana, des del dilluns de la setmana passada que fèiem tertúlia, no n'hem tingut un de partit del Barça, sinó dos, perquè vam tenir Copa del Rei, l'inici doncs ja amb els setzens. Què us va semblar el partit del Barça a Vitoria? El Joan abans comentava, Joan, deies que tu aquest partit del Celta no et va desagradar, jo no sé si potser el Barça també a la segona meitat es va acabar acomodant. Sí, el partit de Vitoria, en canvi, tot el contrari, almenys des del meu punt de vista, 90 minuts on l'equip va demostrar que tot i ser Copa, tot i ser l'Alavés un rival inferior dues categories, s'havia d'anar a jugar amb els cinc sentits posats.
Sí, però a veure, bé, jo quan he dit allò de que no em convenç el Barça, no em refereixo a l'actitud, és a dir, ni a que no hi vagin. No, jo el que crec és que tàcticament, potser perquè es percep que és necessari canviar el sistema, s'està avançant en una direcció que a mi personalment em sembla errònia, que és la direcció de ser l'Arsenal. És a dir, el Barça cada cop s'assembla més a l'Arsenal. O si voleu, a l'Atlètic de Bilbao del Bielsa l'any passat. És a dir, és un equip que abandona el toco i em quedo, és a dir, posicionalment sempre guanyo i triangulo a cada part del camp, ho està abandonant per un sí combino, sí tinc la pilota, però sempre endavant, és a dir, toco i me'n vaig. I això fa, en la meva opinió, que els partits siguin vertiginosos, corres endavant, corres endarrere, és molt divertit, acostumes a guanyar perquè ets millor, però al final l'Arsenal no guanya cap títol. I tothom es passa el dia dient que bé que juga, Wenger és un crac, quins grans jugadors que tenen, però al final perden, sempre. De fet, tot equip que no opta o pel control o per la defensa, perd. I el Barça optava pel control, altres exemples el tenim al Madrid, no? Llavors, el partit de Copa va estar bé, però jo crec que s'ha de jutjar el joc per aquells moments en què pots perdre el control. Amb l'Alavés, difícilment perdies el control. A més, cal dir, i aquí és una debilitat meva, que Sergi Roberto em sembla un jugadoràs, i quan està al camp, doncs col·labora, de la mateixa manera que ho fa Xavi, a mantenir doncs aquest control de la pilota.
Aquí crec que entraran en discòrdia amb tu, el comentari que ha fet... us heu quedat, no? Em sembla, Josep Maria, sobretot, bé, amb la comparació amb l'Arsenal i amb l'Atlètic, sí, de Bielsa, feies que no em va
al cap. No estic d'acord, precisament va haver un detall el dissabte de que el Barça no toca tant com abans, precisament perquè estàvem 3-1 i estàvem tocant la pilota i la gent va xular. La gent va xular al camp. Vol dir que volem, hem d'anar una miqueta, hem de canviar una miqueta el sistema.
Però què, és la gent ara el que diu com hem de jugar?
No. No és la gent, és que la gent vol que anem a més, i llavors hi ha moments que es pot relaxar el partit perquè està controlat. Faltaven 5 minuts pel final, i llavors en aquest cas el joc del Barça era tornar a atacar una miqueta més. Però vull dir,
és que es pot controlar a zona ofensiva, és a dir, no,
en zona ofensiva, estem parlant de zona ofensiva, eh? És que tot el partit del Celta es va fer en zona del Celta, eh?
Va, sí, sí, sí.
En que diguin que no van posar el tocar, que em sembla que no el van posar, sinó que van jugar molt oberts perquè es desplegaven molt ràpids, però es va jugar tot el terreny del Celta. I estem parlant de 21 jugadors, dintre del camp del Celta.
Sí, però curiosament abans jugàvem a controlar la pilota, a tenir el control, fèiem molts gols, i s'assumia, de fet, el discurs de l'afició és no, és que això és el model, i el futbol aquest de 4 tocs i gol del Madrid no ens agrada. I ara, en canvi, estem abandonant aquest model i ningú diu res.
Jo crec que s'està abandonant també una mica les circumstàncies són, vull dir, perquè aquest tipus de joc es basa sobretot en una bona defensa, una defensa que és la que comença a controlar la pilota, la que comença a pujar-la, i així el Barça té la defensa desmuntada, que la lectura positiva és que amb la defensa desmuntada està com està, que està aguantant.
L'entrenador també opta per no posar defenses. No? Això s'ha d'explicar també.
Sí, però és que tampoc té masses solucions, vull dir, perquè, a veure, sí, posa Samuel Bartra.
Home, la defensa de 4 d'ahir, que va funcionar perfectament, podria haver començat el partit.
Ahir sí, però no, ahir tenia no, recuperat
no, el... No pot començar el partit en 4 ahir, amb un Celta que més o menys jugava amb un punta, s'ha de sortir valent, s'ha de ser un 3-4-3.
Però és que això és erroni.
Després veus que no d'això, doncs poses un 4.
Però és que pensar que 3 defenses són més defensius que 4 no és cert. És una qüestió d'equilibri posicional en el camp. Amb 4 tens dos centrals per cobrir l'atac del davanter centre, del punt de referència, perquè és que amb Mascherano sol no pots, és a dir, necessites la cobertura, i a sobre tens atac per banda.
Però és que no tocaven pel centre, tocaven per les bandes. Precisament, el primer gol, l'únic gol d'ells va vindre perquè el Jordi Alba estava d'extrema esquerra. Vull dir, que està
sí, problema. Però, és a dir, l'atac bascula a banda, però al final el perill és l'espai i és el centre. Jo no dic que es defensi millor o pitjor amb 4 o amb 3, jo el que dic és que posicionalment el Barça sembla tenir més avantatge a totes les zones del camp quan juga amb 4 darrere, sobretot si els dos del mig són defenses.
El que passa, exacte, que no és el mateix jugar amb un Mascherano, un Song o un Busquets allà al darrere que jugar amb un Puyol-Piqué. Són jugadors molt diferents, clar, un Puyol-Piqué dona una seguretat, una estabilitat que és molt diferent a aquestes alternatives que ha anat buscant. Que podem acusar Vilanova de que no ha apostat pel Marc Bartra, que sí que és un central, que d'això? Sí, però bueno, tot i així, jo insisteixo que ha sigut una defensa amb tots els arreglos que ha fet, tots els tejemanejes que ha fet, molt de circumstàncies, i això s'ha de tenir en compte, perquè jo també recordo partits i fases de partits on sí que s'ha tocat la pilota i molt. Vull dir que tampoc diguem que s'ha abandonat això, sinó que bueno, que s'ha anat corregint coses a mida que van produint-se els partits.
Escolta, Sergio, hem encertat, a l'hora d'acceptar l'oferiment del Lyon per ser un tertulià més d'aquestes tertúlies esportives dels dilluns, avui de moment per telèfon. Algun dia, Lyon, tenim per aquí l'estudi, oi?
Algun dia, però que no busem, tampoc.
Ara que ho dius.
Ho deia abans, ja ha avisat, des d'un principi ha dit ja feina.
Ja feina.
Si vols pots continuar amb nosaltres, Lyon, si tu ara mateix no tens feina.
Sí, estem.
Volíem treure ara amb el Sergio unes quantes declaracions que ens deixen també avui portades de diaris. No volia començar per aquesta, però la veig ara, ja que parlàvem dels problemes en defensa, si de 3, de 4, segons marca.com podem llegir, el Barcelona reza para que Piqué esté contra el Celtic.
Bé, home, tampoc,
com el veieu, tampoc, el titular de la notícia? Poder, no?
Davant del Celtic potser no cal resar tant, vull dir que davant del Celtic, en teoria, sense tots els meus respectes al Celtic i que el Barça té que respectar i prendre's el partit seriosament, òbviament. Però amb lògica el Barça és un partit que no ha de tindre masses dificultats.
En respecte a vosaltres és una nota periodística.
Ostres!
Recordem que hi ha Champions també aquesta setmana, el Madrid rep el Borussia Dortmund dimarts, el Santiago Bernabéu, és a dir, demà, i dimecres el Barça ha de viatjar a Escòcia, on una victòria ja el deixaria pràcticament a la següent ronda.
Em sembla que el deixa matemàticament ja com a
vols
primer
dir,
de grup.
Sí?
Diria que sí.
Si guanya el Celtic, sí.
Si guanya, sí. Diria que sí.
Jo, no portes controlat això?
No, la veritat és que no gens.
Diria que
és que
sí,
el que passa és que la fase de grups està bé, és a dir, és interessant, però
tu,
no...
Tu vols com
no...
Rossell, una lliga europea.
Sí, jo totalment. És que a mi no em genera molta expectativa a la fase de grups, perquè com que sé que al final passaran els que han de passar, hi ha alguna excepció honrosa, alguna vegada, però en general, és que el problema no és el Celtic, és que el Barça passarà, sigui com sigui. I si queda segon de grup, què? És que no hi ha cap diferència.
Tenim, com dèiem, més declaracions que ens deixa la jornada. Paraules de Cristiano Ronaldo, dient que no veu impossible jugar al costat de Messi, això sí, que és més complicat que ell faci el pas, que ell es mogui d'equip, que no al contrari. De la mateixa forma també Neymar ha parlat des del Santos, dient que per ara només jugaria amb Messi si Messi es desplaça fins al Brasil i juga al Santos. Sí, oi, John? Jo crec que és el que té en ment, oi, Messi?
Molt creïble.
És Messi a domicili, pel que sembla. Ningú vol anar a jugar amb Messi, sinó al revés. Jo demano un Messi pel meu equip, clar, home. Jo també demano un Messi per casa meva. Clar.
Ningú vol venir a casa teva, és com lleig.
Sí,
perquè és que no poden anar, cap jugador pot anar a cap Barça. S'escollen els jugadors pel joc que tenim. I un Cristiano Ronaldo no hi encaixa. I altres jugadors no hi encaixen.
Home, no. Jo crec que Cristiano Ronaldo encaixaria perfectament.
Amb el Barça? Penso que no.
I tant.
Mira, veus, ja hem entrat en discòria altra cosa.
La seva manera de jugar crec que no totalment, Vull dir, amb ell és donar la pilota i llavors que faci el que vulgui ell.
No, jo Villa.
I a Can Barça juguen tots.
No, Ronaldo és un jugador que juga a l'espai, és veritat que no és combinatiu, però tampoc ho és Villa. Tampoc ho és Alexis.
Però s'ha acostumat el Villa a jugar amb tota la delantera al Barça.
I
pobre de que no passi la pilota, Vull dir que, cuidado, Vull dir que...
El Villa està combinant bastant.
No, i deixem l'Alexis, jo, que avui encara l'hem tocat.
No, home, millor.
Sí, jo crec que el Ronaldo igualment és un tio que jugués on jugués, s'adapta bé, és un tio tan bo que...
Ja,
No li cal res més a aquest home, igual que, al igual que l'Ibra i que el Kaká sí que no encaixen a qualsevol lloc.
Sí, l'Ibra sí perquè té un estil de joc molt particular i Kaká perquè és molt dolent.
Exacte. Jugadors d'aquest nivell jo crec que encaixen i els fan encaixar. Vull dir que aquí hi ha una mica de les dues parts. Vull dir, jo crec que, a veure, si hagués hagut l'oportunitat de portar Cristiano Ronaldo al Barça, jo crec que el Barça l'hauria fitxat, el tindria i Cristiano Ronaldo hauria triomfat.
Bé, és un jugador que triomfa
a qualsevol
equip del món.
Ens encantaria,
I tant.
I s'hauria buscat el sistema, la forma de que el seu joc sigués profitós pel Barça. Clar. I ell també s'hauria...
Però està bé, perquè el salt de la Premier a la Lliga Espanyola a vegades és molt complicat i Ronaldo li ha anat la cosa bastant bé.
Sí, ha canviat, no?, d'estil de joc.
Sí, ha canviat una mica, sí que és veritat, una miqueta més tranquil, se'l veu.
Bé, és que nosaltres ens vam vendre que era un extrem desequilibrant, com per cert Alexis, però no tornarem aquí, i el que és un toro, no? Un tio que arriba a segon pal i els fot tots.
Perquè de la mateixa manera crec que si Ronaldo marxés a Itàlia a jugar ho faria igual de bé.
Segur, segur.
Estic convençut.
És que no en dubto d'això.
És que són jugadors que triomfen vagin on vagin. Vull dir, com el Messi, com el Neymar, jo també estic convençut que he vist jugar bastant, que quan vingui aquí és un jugador que triomfarà. Vull dir, vingui al Barça, vingui al Madrid, vingui on vingui. Són jugadors que triomfen. Vull dir, perquè són bons.
Joan, has dit que tu amb Messi, a Cristiano, perdó, al Barça sí que el veuries?
No, jo he dit que esportivament el veuria.
Esportivament, sí, sí. Bueno.
Una altra cosa és altres consideracions.
No, per tant, hem de pensar que potser, doncs, si tens consol a casa i jocs de futbol, has pensat algun cop a fitxar-lo?
No, he de dir que no he fet aquest pas, eh?
Els principis va per endavant.
Normalment, en defensa de tu bizarreta, també fitxo molt dolents, eh? En els jocs d'ordinador, acaben sent un desastre.
Exacte, no, recordem que el Joan és més d'ordinadors. Un altre, i acabo amb el portuguès, en una entrevista a France Football, ha dit que si ell pogués, es votaria a si mateix per la pilota d'or. Si voleu, passem per al comentari, si voleu, avui entrem.
És evident que cada jugador es votaria a si mateix perquè vols guanyar, sempre estic d'acord amb la seva d'això de poder guanyar, tots ho volen, no?
No, excepte Iniesta.
Ara, dir-ho ja és una falta
d'ètica. Iniesta votaria un altre.
Sí, potser sí, clar. Dir-ho ja és una falta d'ètica i de personalitat d'aquest tio, que no en té gens.
Però hi ha alguns que diuen que votarien un altre, també es votarien a ells, eh?
Sí, exacte.
Una cosa és dir-ho, l'altra fer-ho.
Un altre del Madrid. Xavi Alonso, no recordo exactament què va publicar ahir a les xarxes socials, però el que havia de ser un missatge en privat el va fer públic, el va esborrar després. Però
sí, convidava algú a anar al vestidor
del Madrid
i deia que pujaria el nivell.
Correcte, deia que parlaria amb Mou, a veure si podia fer-lo un traix i també de passada pujava al nivell. Ràpidament els mitjans de Madrid van apuntar que es podria estar parlant de David Silva, de Llorente o de Mata, jugador del Chelsea. Bé, segurament avui haurà estat dia, doncs, per Xavi Alonso de rebre una esbroncada de José Mourinho.
És que no fos Guti.
Ostres, Guti. Hi ha una altra polèmica, això a Madrid. Ara mateix el Mourinho està rajant bastant del Toril, l'entrenador del Castilla, i hi ha aquesta guerra als vestidors. De fet, ahir al partit del Castilla els jugadors, quan van marcar, van celebrar el gol amb l'entrenador per donar-li suport, o això semblava en aquell moment, però igualment sembla que el Toril en aquesta guerra té tot.
I el jugador que es va endur per la Champions, ahir el Toril el va deixar a banqueta.
Ostres, Déu-n'hi-do.
Sí, però és que no té raó.
Ah, la Copa del Rei, vols dir, no?
Sí.
Igualment el Toril.
És significatiu, no?
No té res a fer.
I va marcar el jugador de 24 anys, que segons aquesta edat Mourinho no podrien ser el filial.
De totes formes, el problema, que és el que marca la diferència de la cantera del Barça al Madrid, és que el Barça, des dels més petits, s'implanta en un sistema, que és el del primer equip, i tots els jugadors es van formant i ja saben, i quan fan el salt no es nota. Al Madrid, cada un, per el que diuen, juga per lliure, van a guanyar, volien pujar al Castilla a segona divisió i fins que no l'han pujat no han parat, sí. I s'han despreocupat una mica de l'aprenentatge, vull dir, de que és la formació de jugadors.
Com, per cert, també el Barça B.
També va fer-ho, sí.
Derrota, recordem-ho, 3-0 al camp del Mirandés aquesta cap de setmana pel Barça B. Jon sempre acostuma a seguir, el Barça B.
A veure, en el cas del Toril, jo crec que el Mourinho té part de raó, és a dir, té part de raó quan diu això, però també té part de raó més enllà del sistema de joc amb el cas de Nacho, perquè això tot ve d'aquest, no? De Nacho, sí. Fernández, aquesta, sí. Central lateral esquerrà del Madrid, Castilla. Té raó, és a dir, si les opcions que té de jugar Nacho al Madrid són el lateral esquerre, que així sembla, no entenc per què el Castilla no el posen a jugar allà. És a dir, em sembla de lògica. La primera funció d'un filial hauria de ser formar jugadors. Aquí, quan Guardiola va pensar que Marc Muniesa podria ser un lateral esquerre de garanties, que al final, bé, doncs s'ha lesionat i es veurà si torna o no, però Luis Enrique el va posar a jugar de lateral esquerre, i és una posició en què Muniesa mai va ser, de fet mai ha arribat a ser tan bo com de central. Clar, el filial està per això, no, clar, no però, està per
altres coses. Maneres, de totes maneres, a veure, la culpa tant és del Mourinho com del Toril, però exactament no és dels dos. Exactament, és d'un director esportiu que té que nombrar per fer aquestes... Això, però com que no n'hi ha, perquè se'ls ha carregat a tots, per tant, a veure, s'ha d'anar a veure partits al filial i s'ha de fer una planificació sobre el cas de...
I culpa del Mourinho és forçar el fitxatge d'un tal Fabinho, en detriment d'un Carvajal que s'ha tingut que marxar fora, buscar-se les garrafes fora, perquè no tenia futur i que era molt bo.
On és ara, en Carvajal?
A Alemanya, no?
Bayer Leverkusen.
Sí, sí.
Tenim el Marc Lorenzo, l'expert en futbol femení, comentarista per Barça TV dels partits del femení també aquesta hora per telèfon, ara el saludarem. Abans però tanquem el repàs de mitjans a aquesta hora. No ens movem del Marca, on publiquen notícia titulada del xupete a la mala leche de Messi. M'agrada més llegir-la en castellà, si no teniu cap problema. Diu així: el sábado tenía que haber sido un día muy especial para Messi, pero no lo fue. Su primer hijo acababa de nacer y él quería dedicarle un gol ante el Celta. Messi no pudo marcar y acabó perdiendo los nervios. Tuvo un roce con Villa durante el partido. Tornem-hi. Le pegó un manotazo a Jonathan Villa por la espalda y se le vio más ansioso de lo normal. Casi vomita sobre el césped del Camp Nou. Diu, vamos, un día para olvidar.
Caram, tu.
A mi m'ha agafat per sorpresa.
Jo no he vist
tota aquesta informació, que Messi estés a punt de vomitar, que discutís de nou amb David Villa, no sé si des del camp es va veure alguna cosa, des de la tele,
aclariu-m'ho. Això de Messi vomitar, vaig sentir-ho a la ràdio, que vaig anar canviant de canals, ja no sé si era la SER, em sembla que era la SER, vaig sentir que deien, parece que esté vomitando, que està...
Això ja ho havia fet,
va vomitar, va marcar dos gols després,
però, de vomitar. Sí, però parece, no van dir res que de joc així, igual aquests s'han agafat la versió aquesta. I
és
la...
que pot ser que un jugador vomiti el camp,
sí.
Eh?
No seria la primera vegada, tampoc.
No seria la primera vegada, perquè s'hagi pres alguna cosa fora d'hores que d'això, el que sigui, pot ser, sí, sí. I normalment no he vist cap jugador vomitar, el que sigui la paraula vomitar, he vist treure bilis, res més.
Exacte.
I hem vist amb el Sergio que hi ha fotografia adjuntada, això sí, Messi duia doncs un xumet, que jo no sé com juga d'altra manera, bé, aquest noi és doncs un fenomen, però amb un xumet aquí al...
A la mitgeta.
A la mitgeta, a la part de dalt, que no va poder treure's, no va poder celebrar gol i dedicar-lo. El més lògic també, entenem, és que Messi venia doncs no directament de l'hospital, sinó del dinar que van fer. Recordem-ho que Tito Vilanova va canviar a més les hores prèvies del partit, en aquest cas va suspendre l'entrenament del matí, van fer dinar i van jugar el partit contra el Celta. Tu, Jon, veig que calles, no sé si és que no vols afegir-hi res, prefereixes...
Que no sé, no sabia que havia de parlar sempre, jo tampoc.
No, home, no, però jo ara et dono pas.
Ah, és que avorreixo, no, ja, una mica.
No pateixis, ja ho anem tancant, això.
Sí, bé, no sé, no tinc molt res a afegir en aquest sentit. En tot cas, tampoc em va semblar que Messi fes tan mal partit, no? Va jugar correcte, que passa és que és veritat que va tenir un fall.
No va marcar. No, deixem-ho així, no va marcar.
Si no marca, sembla que faci un mal partit.
Exacte, clar, si hagués fet dos gols ja estaríem parlant d'això ja.
Home, no pot ser que perquè clar. Cristiano fa el cau a Messi, no marquin, facin un mal partit, és que no té res a veure. Poden fer un partidàs
i... Per mi va fallar un gol gran i prou, però tal com diu Joan, té raó, va fer un bon partit ell, va fer un bon partit. No va marcar, això sí, ja està.
Vaja. Per tant, el periodisme esportiu potser hauria de reflexionar que a vegades es pot fer una anàlisi una mica més profund, no? Que el fet de tenir zero gols ets un desastre.
Saludem el Marc Lorenzo, ara sí. Marc, bon dia.
Hola, companys, bon dia, com esteu?
Doncs per la veu que poses tu, crec que estem aquí tots millor que tu,
que
tu. I que hem fet bé de no deixar-te venir a l'estudi, que si no ens haguessis passat tots els virus.
Sens dubte, demà ja farem vida normal, però bé, ja et vaig dir que preferia quedar-me a casa avui i entrar per telèfon, si és una bona ocasió, i us he estat seguint doncs, amb molta atenció tota la tertúlia.
Marc, hi ha hagut dues jornades, com dèiem, de Barça, entre la Copa del Rei i la Lliga. També n'hi ha hagut del futbol femení, perquè recordem-ho que la deixàvem la tertúlia el dilluns, dient que el dijous hi havia Lliga entre setmana. Per tant, hi ha hagut disputa de jornades número 8 i 9. Dues victòries del femení del Barça. El dijous ho feia al camp de... a casa, perdó, contra l'Sporting Huelva per 4-0. I aquest cap de setmana aconseguia una victòria contundent amb el Lagunac per 6-1. Mica en mica, sembla que l'equip de Xavi Llorenç va agafant el ritme, ja és tercer amb 19 punts. I la Lliga es pot considerar que no és impossible encara,
sí,
d'aconseguir?
Sens dubte, o sigui, l'ascensió del Barça està sent impressionant, està remuntant terreny, o tot el terreny perdut de fet de les primeres dues jornades on va caure amb l'Espanyol i el Rayo. Ara mateix, com tu has dit, va guanyar 4-0 amb el Huelva el dijous, un partit molt bastant plàcid, amb un equip bastant planer com és el Huelva, on les dues jugadores més importants d'aquest any s'han anat a l'Atlètic de Madrid i al Llevant respectivament, i avui, o ahir, de fet amb el Lagunac, era l'últim de la classificació, un equip que no havia marcat cap gol, que n'havia rebut 44 amb el 6 d'ahir, i evidentment un partit facilíssim amb hat-trick d'Olga. El Barça està amb 19 punts, ara empat amb el Rayo Vallecano, però pel gol a Berash li agafa la posició. Això sí, queda 6 del Bilbao, que realment, si la remuntada del Barça està sent espectacular, la Lliga del Bilbao està sent sublim, és a dir, està... vaja, només ha empatat un partit i ahir va guanyar 2-4 al camp del Rayo. En un partit on va destacar Erika Vázquez Morales, que és la jugadora davantera internacional amb Espanya, que li va donar l'assistència a Olavero en la classificació en aquest partit de repesca amb Escòcia. Serà difícil, serà difícil. El Barça té encara el doble enfrontament al Bilbao, però les bilbaïnes tenen un grup molt, molt sòlid i serà molt difícil remuntar, arribar a la primera posició, que realment és la que et dona l'accés a la Champions. És la posició realment que tothom vol, no?
L'Atlètic Club, com deies, 8 victòries, un empat en aquestes 9 jornades que es porten disputades. El cap de setmana guanyava per 2-4 al camp del Rayo Vallecano, que és quart a la classificació, empatat a punts amb el Barça. I entre setmana la víctima de l'Atlètic era l'Espanyol. 4-1, s'ha pogut refer el cap de setmana amb victòria per 0-1 al camp del Huelva. Com el veus, l'Espanyol?
Sí, sens dubte. A veure, el partit del Bilbao va ser un partit estrany, el Bilbao-Espanyol, ja que van ser 3 penals a favor del Bilbao. L'Espanyol es va davantar 0-1 a l'Eixama i bé, després van ser 3 penals que van... Bé, hi ha de tot, no? Diuen que uns sí, uns no, lo típic, no? Amb 3 penals, evidentment, segurament no tots els 3 van ser clars. Jo no vaig veure el partit, vaig llegir les diferents cròniques als companys, però bé, clar, els 3 gols de penal van capgirar el resultat i van deixar l'Espanyol ja finiquitat. En tot cas, l'Espanyol va jugar ahir bé a Huelva, al camp municipal, o si es pot dir, la piscina municipal del Murillo, a Trigueros, perquè era una autèntica piscina del que va ploure ahir a Huelva. Va guanyar 0-1 en gol de Willy, una andalusa que tornava a la seva terra, la sevillana Willy, i bé, l'Espanyol... Un equip que ha anat de més a menys, no sé per què, perquè de fet segueix mantenint el mateix bloc, però que ha tropeçat en partits importants amb els equips importants, com ha sigut el Llevant, com ha sigut el Bilbao. Una tropeçada al camp del Collerense, el penúltim classificat de la Lliga, 1-1 fa 3 jornades. Coses rares l'Espanyol, no? És a dir, generalment ja li va passar l'any passat que amb els equips de dalt acabava tropeçant i va ser el que el va sentenciar, i ara mateix doncs, està baixant posicions per culpa d'això.
Potser no és tant, però Marc, que vagi 6è, perquè de fet està 3 punts per sota del Barça, que és quart, i ha sumat una derrota més, n'ha sumat 3, el Barça n'ha sumat 2, però sí que només ha marcat 13 gols en el que va de temporada. Potser aquesta és la xifra que varia una mica respecte de les anteriors campanyes de les blanquiblaves.
Sí, sí, sens dubte, és un equip que li costa molt marcar, i això que davant té Mari Paz, que és la màxima golejadora, recordem, de la selecció espanyola ara mateix, a pesar de que no va estar convocada per la repesca, que va crear una polèmica important, perquè Mari Paz porta 10 gols amb la selecció espanyola en aquesta fase de classificació amb 9 partits, més que Vero Boquete, és a dir... Però bé, té Mari Paz, té a Willy, que està recuperada, té a Débora i a Brenda, que són dos extrems brutals. Débora ja està a l'absoluta, amb 19 anys, però sembla que no acaba de tenir gol. Bé, en tot cas és un equip que en defensa no acostuma a passar molts problemes, perquè bona part del que són les jugadores defensives són de la selecció espanyola, tant Sandra Villanova com Sílvia Meseguer, com Marta Torrejón, és a dir, bé, però li falta el gol i ho troba faltant als partits importants. Ha caigut contra el Llevant, ha caigut també, doncs ja et dic, contra el Bilbao, amb dos rivals directes, i viu una mica de la victòria de la primera jornada amb el Barça, perquè si no hagués guanyat el Barça la primera jornada, ara sí que estaria un pèl més espenjat l'equip de Luis Carrión.
I Marc, l'altre equip que no hem comentat, però que és el segon classificat entre l'Atlètic Club i el Barça, i l'Atlètic de Madrid, que aquesta setmana potser era una bona oportunitat perquè Punxés no ho va fer, va guanyar 2-1 al Sevilla, i que a més ara reforça amb Adriana Martín, jugadora que ja havia estat seva, que havia marxat als Estats Units i a Londres a jugar amb el Chelsea Ladies. Torna aquesta jugadora, bona notícia per l'Atlètic de Madrid femení.
Sí, sens dubte, la jugadora de Terol, l'Adriana Martín, és una jugadora ja amb una experiència important en els Estats Units, com bé has dit. Va estar a l'Atlètic de Madrid l'any passat, on era realment la millor jugadora que tenia l'Atlètic de Madrid. Va anar al Chelsea aquest any al mercat d'hivern, entre cometes, perquè allà la Lliga ha acabat ara, és a dir, va anar per 5 partits, però bé, tampoc va servir per molt, perquè el Chelsea va quedar en quarta posició a la Premier, però ara torna al seu equip, el que era l'Atlètic de Madrid, i serà un fitxatge important, o sigui, ha fet un reforç important d'un Atlètic que ja aquest any compta amb jugadores molt bones, que s'ha reforçat aquest any en jugadores de la sub-19, jugadores molt bones, i que jo ja vaig predir a principi de temporada, quan ens preguntaven quin seria l'equip revelació, i jo vaig dir que l'Atlètic de Madrid aquest any donaria molta guerra, i de fet m'ho està confirmant les dades, no?, de que és un equip rocós i que davant té molta pegada, o sigui... veurem, però serà una lluita important aquest any, que és la Copa de la Reina, 8 equips, els primers 8 equips, no els 4, però sobretot el primer lloc, que és el que et dona accés a la Champions i que és pel que es mataran els equips de dalt, i allà estarà, esperem, el Barça. Veurem.
Moltes gràcies, Marc, per aquest repàs de la jornada del futbol femení. Jornades, com dèiem, en plural, la 8 i la 9, que ens havien quedat pendents des de l'última tertúlia. Deixeu-me que tanqui la tertúlia, ja generalment parlant, amb la notícia que era avui a Sant Cugat. Era la presentació, els noms ja dels quatre finalistes, els quatre participants, perdó, en aquesta final de la Copa Davis espanyola, que ha de jugar Espanya contra la República Txeca, que començarà divendres de la setmana vinent a Praga. El Club Tenis Natació Sant Cugat acollia aquest matí a les 11 la presentació, al moment en què Àlex Correig havia de donar els quatre noms, i el periodista d'aquesta casa, el Joan Garcia, que l'ha clavat. És cert que quan fèiem la connexió a les 11 encara no havia pogut començar perquè no arribava el president de la federació, José Luis Escañuela, que ens deia que té fama d'arribar tard als llocs. L'ha clavat perquè David Ferrer, Nico Almagro, Marcel Granollers i Marc López són els quatre jugadors escollits, amb Feliciano López a la recàmera. Res més, agrair a tots, com sempre, un dia més, Jesús Galindo, cap de la secció de futbol del Mundo Deportivo, Josep Maria Félez, president de la Penya Barona de Sant Cugat, el Marc Lorenzo, l'expert en futbol femení, comentarista per Barça Televisió d'aquests partits, i el Jon Sindreu, el conductor, el director del Ja ens podem morir a Ràdio Rubí, excompany també d'aquesta casa, la presència en aquesta tertúlia d'avui dilluns també. Sergio, moltes gràcies.
Fins ara.
A tots, a veure si no em descompto, a tots cinc, moltes gràcies i bon dilluns i bona
gràcies
setmana.
Gràcies, un plaer fer de Paco Maruenda.
T'esperem un altre dia, ja ho saps, Jon. Gràcies també, Marc.
Vinga, adéu, companys.
Fem una pausa.
Sant Cugat a fons, el magazín. Els